Salutacions, benvinguts a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Us parla aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. Un dia més, un dimecres més, comptem avui amb la secció Naturalment amb el doctor Pros. També ens visitarà Rosa Marta Maluquer a l'Espai Joies de Vida. I a la part final del programa, la Núria Ortín ens donarà més detalls sobre la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana aquest divendres. I conversarem també amb Francesc Romeu, periodista, que va ser el primer presentador d'aquest programa, del programa El Primer Cafè. Tot això i més en la segona hora del Primer Cafè de Ràdio Estel. Però abans, Sara Cruz.
Molt bon dia.
Bon dia de nou, Sara. Vinga, ens poses el dia amb els titulars més importants a aquesta hora.
Vinga. Els bombers de la Generalitat han donat finalment per estabilitzat el foc que des del dilluns al vespre crema al Baix Empordà. La superfície afectada és d'unes 1.000 hectàrees. D'aquestes se n'han cremat més de 500, 360 d'arbrat i matolls i unes 160 de terreny agrícola. Després d'aquest canvi en la situació de l'incendi, Interior ha retirat totes les mesures extraordinàries que s'havien aplicat. Es creu que l'incendi es podrà controlar finalment avui. Els presumptes autors de l'atemptat a la Basílica del Pilar el 2 d'octubre passat a Saragossa han estat detinguts a Barcelona. Segons ha informat el Ministeri de l'Interior, la detenció ha estat duta a terme poc abans de les 3 d'aquesta matinada per la policia espanyola. Aquesta operació, però, continua oberta. Recordem que l'atemptat el va assumir l'anomenat Comando Insurreccional Mateo Morral, un grup anarquista que ja es va atribuir la col·locació d'un altre artefacte a la catedral de l'Almudena, al Madrid, al febrer. I avui es farà pública la sentència del cas Prestige, just 11 anys, volíem dir, després del seu enfonsament en aigües gallegues. Va ser la catàstrofe mediambiental més greu que hi ha hagut mai en territori espanyol. Aquest estiu es va fer el macrojudici en el qual estan acusats el capità del vaixell, que és grec, el cap de màquines, i també l'exdirector general de la Marina Mercant, José Luis López Sors, que s'enfronten a penes d'entre 5 i 12 anys de presó. Seguim un dia més molt pendents de la situació a les Filipines i és que el temor d'una epidèmia va en augment en les zones devastades pel pas del supertifó Haiyan. Mentrestant, les agències humanitàries de l'ONU han demanat 301 milions de dòlars per poder respondre durant 6 mesos a aquesta emergència. I en esports, Marc Márquez, el flamant campió mundial de MotoGP, va provar ahir la nova onda de la temporada que ve al circuit de Xest. Després d'un dia de descans, Márquez va fer 77 voltes al circuit valencià amb la nova moto i ha estat capaç de fer el millor registre per davant de Jorge Lorenzo i de Dani Pedrosa.
Sara, avui què busques?
La Sara busca una resposta molt concreta per una pregunta molt fàcil.
Doncs sí, Mercè, carai, ho has dit molt bé, això. Cada dia fem una pregunta diferent. Avui, mira, em ve de gust preguntar, perquè ho hem dit al principi de l'informatiu, per tant, els nostres oients han d'estar molt atents. Com es diu la plaça de Rio de Janeiro? Molt fàcil, Ho hem dit al principi. Com es diu la platja de Rio de Janeiro?
Una platja molt gran que aquest estiu passat doncs, es va celebrar la Jornada Mundial de la Joventut. Vinga, va, podem donar més pistes durant el programa.
Vinga.
Et sembla bé?
Sí, no sé quines donarem perquè és tan fàcil.
Doncs escolta, hem de recordar als oients que si ens truqueu, si ens escriviu a les vies de comunicació que us passem tot seguit...
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa... @primercafeestel. Telèfon 93 409 27 72.
Doncs si ens truqueu, com us dèiem, si ens escriviu i ens feu arribar la vostra resposta a la següent pregunta, Sara.
Com es diu la platja de Rio de Janeiro?
Doncs podreu guanyar dues entrades per anar a veure Revolución en Río, en la desena mostra de cinema espiritual de Barcelona, ni més ni menys.
Exacte. És una pel·lícula, recordem, Mercè, que es projectarà el pròxim dimarts a 7:45 del vespre a l'auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna, que es troba al carrer Valldonzella de Barcelona.
Doncs aquest documental, Revolución en Río, us explica una mica de què va, reviu la increïble jornada mundial de la joventut a Rio de Janeiro, allà on es va reunir una multitud de joves eufòrics aquest agost passat a la platja de...
Ho preguntem nosaltres.
Ho preguntem nosaltres. Doncs això, és molt fàcil, no podem donar més pistes. Bé, però anirem donant, perquè sí. Avui estem...
Estem generoses.
Estem generoses i volem regalar aquestes entrades dobles per anar a veure Revolución en Río en la desena mostra de cinema espiritual de Barcelona.
¿Sabes cómo hacer para alegrarme el día? Dices que sonreí.
Ipanema no és, una d'aquestes platges.
Ja hem donat una pista, Mercè.
Ipanema no és. El nostre tècnic Xavi Aguilar ens està aquí xivant, que hi ha 7 platges.
Doncs mira, ara ja només en queden 6 possibles.
Una altra pista. Li preguntarem a la Carme, delegada d'Hipercor. Tu saps la resposta?
Sí, que la sé, però esclar, no està bé, no? Que ho digui.
No, Carme, que ens han de trucar, s'han de mullar.
Clar que sí, clar que sí.
Recorda'ns, Carme, les ofertes d'Hipercor durant aquest mes de novembre, que està d'aniversari, que això sí. No ho recordem.
Recordem que demà canviarem ofertes, però encara valen aquestes que
n'hem dit. Avui és l'últim dia,
Sí,
d'aquestes ofertes.
En principi sí. Bueno, a partir de demà, a partir de demà. O sigui, demà serà l'últim dia, però a partir de demà ja en tindrem de noves. Mira, avui començarem parlant de coses fresques, o sigui, l'alimentació, que quan deixem una mica de banda, però que hi ha ofertes fantàstiques i sensacionals, com tot el que té a Hipercor. Començarem parlant de que tenim un 70% menys a la segona unitat amb les caixes d'hamburgueses. Llavors, la caixa són 3 en 20, però la segona unitat et surt per 96 cèntims, o sigui, hamburgueses a dojo.
Més de bona qualitat, que això és molt important, la carn.
Sobretot això, molt bona qualitat. Tenim el conill sencer a 3,90, el pit de pollastre per filets a 5,50, el llom de porc extra 6,95, filets d'anyoll 13,90 i el rellomillo d'anyoll 26,90. Això és una ganga, però ganga.
M'encanta aquesta paraula, torna a dir.
Ganga.
El rellomillo, com és?
Rellomillo d'anyoll. Això vull dir que és el filet, que està, bueno, caríssim. Jo, com a mestressa de casa, us ho dic i us ho recomano, perquè fins i tot això es pot congelar, i ara que venen aquestes festes tan senyalades, escolta, això fantàstic, S'ha d'aprofitar ara aquestes...
Home,
tu diràs. Tenir-ho...
I omplir el congelador, Sara?
Ai, sí, i inclús cuinar-ho i deixar-ho congelat, perquè si no després et tira el temps a sobre, tota la família allà...
És avançada,
Has vist?
Sí, a mi m'agrada més tenir-ho congelat i fer-ho. O sigui, però sí, és fantàstic, per la persona que treballem, o sigui, és estupendo. El dissabte i diumenge et dediques a la cuina i mira, vas tirant de la bandejeta.
Clar,
de la safata,
que la tens preparada.
De la safata.
És que és una noia molt espavilada, la Sara.
Sí, i tant, ja ho veig, ja.
És que si no ens espavilem...
Exacte. Doncs, bueno, mira, l'ofertor aquest que tenim de la caixa de marisc, que avui us direm ben bé tot el que comporta aquesta oferta de 9,95, caixa o peça. O sigui, mira, aquesta selecció de marisc es composa de gambes especials per la platja, cruïsa especial marinera, pop 8 peces de 5 de 500 a 700 grams, gambes blanques cuites, brisa dorada, llagostins cuits, Madagascar Unima, llagosta cuita, peces de 300 a 400 grams i llagostins crus. O sigui que...
Déu-n'hi-do.
Això també, això sí que ho pots congelar.
I tant.
I un bon entrant per Nadal.
Sí, exacte. Fas una amanideta d'aquestes amb marisc, amb salsa rosa. Està boníssim,
Ui, molt bé, molt bé.
Què et sembla?
Molt bé.
Jo ho he fet algun any, això.
Molt bé. Un dia d'aquests jo us donaré un parell de receptes per fer aquests dies, que no són les típiques de... Bueno, ja sé que aquests dies és el caldo, la cap d'olla, el pollastre... Però bueno, pots combinar-ho,
no
fer sempre perquè...
No, i ho pots posar així com entrant, no?
Molt bé. Continuem amb alimentació. Recordem el pernil ibèric de bellota, que té el fartó, que és 119 euros. Aquest en compres dos i els deixes. Un te'l menges ara i després per Nadal t'acabes l'altre. que anem parlant d'aquesta, la segona unitat, que té un 60% menys amb pneumàtics Michelin. O sigui que jo no sé si aquesta oferta continuarà o no, però bueno, que ara encara hi és vigent i que pots anar a agafar la, o sigui, la segona unitat et surt per 44,78. Uh-huh. I les bicicletes, la bicicleta de muntanya Rumfi, quadre d'alumini, només 139 euros, disponible en quadre per home i per dona.
Molt bé.
Vull dir, per la comoditat de les senyores i, si no, per
exacte,
el que vulguis. La bicicleta estàtica, 8 nivells, de tensió monitor, 7 funcions, manillar, en sensor de pols, 99 euros. I per fer esports, botes de Rumfi, 15 euros la unitat. O sigui que no sé si em dóna temps de parlar del televisor.
Mira, doncs sí, va, vinga, fins a,
doncs mira, tenim
fins a les 9 i 11.
Samsung, de LED, 32 polzades, 339 euros. Però que pots pagar amb 11 quotes de 31,64 al mes. O sigui que hi ha tot preparat per Nadal.
Perfecte.
Per Sant Esteve, per Reis i per Cap d'Any i per totes les festes.
Moltes gràcies, Carme. Ens retrobem demà. Que vagi bé. Bon dia.
Que bien se te ve, se
nota que estás feliz. Ràdio Estel.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo, la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda, el 15 de novembre, a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any més que mai ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, 50 anys de les declaracions de l'abat de Montserrat a Le Monde. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
A Hipercor celebrem el nostre aniversari.
Fins al dia 13, 40% de descompte.
Més un 20% d'estalvi addicional en matalassos i bases.
Aniversari d'Hipercor. Una bona raó per celebrar-lo.
Consulta la data de bonificació bescanviable a Hipercor.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, amb Oriol Casals. Un programa sobre salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Naturalment. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Com cada dia comencem l'espai Naturalment del doctor Pros i com cada dia la primera connexió és amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem molt millor demà. L'ajuda de Veritas ens la canalitza avui, ens la serveix l'Eva Vilamayor. Bé, com estàs, Eva? Què tal?
Hola, Mercè. Encantada. Esperant-vos com cada dimecres.
Què ens expliques avui, Eva?
Doncs parlem del te. Parlem del te, perquè darrerament jo crec que hi ha alguna certa tendència. Hem deixat una miqueta el cafè i estem contemplant i estem consumint més te, tisanes i tot tipus d'infusions. I avui m'agradaria parlar-vos del te, perquè és una beguda mil·lenària que ens aporta moltíssims, moltíssims beneficis. Té poder antioxidant, té capacitat per reduir el colesterol, desintoxicar l'organisme, eliminar greixos. Fixeu-vos, existeixen aproximadament, o es quantifiquen aproximadament, amb unes 3.000 tipus de te, que provenen tots d'una planta, l'originària, que és la Thea sinensis, i generalment els classifiquem amb 4 grans grups que ens poden ajudar, sobretot a triar, i a triar per cada una de les propietats que destaca d'aquests grans grups. Som-hi. Té blanc és el millor antioxidant. Originàriament ve de les muntanyes de Fujian i un cop es recolecta, quasi no el manipulen. És a dir, deixen evaporar l'aigua que pugui haver-hi de les fulles i aquest té blanc s'asseca a l'aire i al sol, res més. I aquest sistema és el que fa que mantingui intactes totes les seves propietats. Com us deia, és considerat probablement l'antioxidant més potent de la natura, a part de ser molt exquisit i molt saludable. El té vermell elimina les toxines, o ens ajuda a eliminar toxines. A la Xina el consideren la beguda de la salut, i una de les varietats més apreciades, més valorades, és un que es diu Pu Earth, que originàriament ve de Yunnan. El té vermell, per què destaca? Doncs sobretot, entre d'altres propietats, efecte diurètic, ens pot ajudar a reduir el colesterol i, com us deia, per eliminar toxines. El té verd, el reductor de greixos. Com s'obté el té verd? Doncs és fruit d'un procés de coure i assecar al foc les fulles de la planta. Una tassa al dia, els experts diuen que és prou per gaudir de tots els seus beneficis. Entre d'altres coses, com us deia, ens ajuda o evita, diguem-ne, o ajuda a evitar la formació de coàguls, pot reduir el colesterol i els greixos de la sang, pot també ajudar-nos a evitar la hipertensió i pot prevenir també l'envelliment celular. I ens queda finalment el negre, que és el més energètic i també el més aromàtic, i aquestes característiques provenen del seu procés de fermentació. Finalment, sempre us ho recordo, sempre ens agrada recordar-vos, però el te també és un d'aquells productes que val la pena que quan el triem busquem o intentem consumir el te ecològic, perquè penseu que tots els pesticides que s'utilitzen en el cultiu convencional del te després es queden a les fulles i aquests residus passarien a l'aigua una vegada les infusionem. Què t'ha semblat, Mercè?
M'ha semblat perfecte, aquest repàs que ens has fet. Moltes gràcies, Eva, que vagi bé.
Bona setmana.
Vinga, bona setmana, igualment, que vagi bé. I després de parlar amb Veritas, entrem en matèria. Comencem la nostra conversa setmanal, com sempre, de medicina natural amb el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Avui, a banda, també contem amb la presència de Laura Soler. Què tal, com estan?
Bon dia, molt bé. Estupendo.
Hola, bon dia.
Doncs, doctor, de què parlarem avui?
Bueno, avui hem invitat la Laura per una doble condició, és a dir, la Laura va caure, podem dir-ho així, no sé si ho puc dir-ho així, Laura va caure a la consulta,
sí, es pot dir.
Després d'escoltar una conferència que jo vaig donar sobre la civada, no? I li hauria fer gràcia potser el que va sentir i llavors doncs, bueno, va vindre a la consulta. Les raons per les quals... Bueno, són diverses, no? Però avui, en tot cas que ho expliqui ella, però m'agradaria... ella és professora i llavors hi ha un tema que ens preocupa a tots, vull dir, tant a l'àrea mèdica com a l'àrea de la pedagogia, que és la famosa TDAH, trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, no? I ella en té una llarga experiència i, a més, és una mica víctima d'aquesta situació. Laura, tens nens de 0 a 6 anys, no?
A veure, no, jo actualment ja estic treballant, o sigui, jo sóc mestra de l'escola primària. Molts anys he treballat al Maresme i últimament estic a la ciutat de Barcelona. I també realment aquí he vist potser alguns canvis entre doncs, la població infantil concretament, no? Aleshores, la meva col·laboració en aquests moments és realment com una observadora del dia a dia durant tants anys de mestra i que realment actualment doncs, a les aules ens estem trobant que bé, hi ha una diversitat molt gran amb tots els alumnats. Hi ha de tot, però això sempre ha estat així. però que realment actualment el que a mi m'està preocupant i el que em crida més l'atenció és que dintre d'aquestes atencions a la diversitat s'estan fent uns diagnòstics molt nombrosos de nens amb TDAH, o sigui, amb trastorn de dèficit d'atenció amb hiperactivitat. Aleshores, clar, jo em pregunto, hi ha dos parts que per mi són importants, que realment sí que hi ha d'haver algun d'aquests nens que realment doncs, sí que és un diagnòstic d'un TDAH, però és que és evident que es nota moltíssim quan un realment és un TDAH. Però resulta que hi ha altres casos que jo em pregunto moltes vegades si és que no realment s'han fet les coses quan tocava fer-les, doncs de posar més límits, de fer rutines, de jugar més amb els nens, de punts de referència molt clars per part dels pares, perquè això crea la seguretat que ha de crear amb aquests nens, sobretot amb la primera infància, que és de 0 a 6 anys. I aleshores aquí hi afegim que dintre d'aquests diagnòstics ja venen gairebé tots aquests diagnòstics amb proposta o ja realment ens venen medicats. Aleshores, aquestes medicacions, bueno, jo només des de la meva parcel·la com a mestra m'agradaria molt que tots els pares, quan tinguin aquest diagnòstic i tinguin aquestes propostes, que sisplau, s'informin bé, que s'informin bé dels efectes secundaris d'aquest tipus de medicació, que ho han de saber molt bé perquè és una medicació molt forta i que a més, jo penso i estic convençuda que també hi ha altres alternatives per poder doncs, millorar aquest trastorn que realment els nens el pateixen. I aleshores això és el que a mi realment em preocupa perquè venen els diagnòstics i venen proposta, medicació.
Clar, és que aquí, doctor Porós, tenim dos problemes de base. El primer, el diagnòstic fàcil, com ens explicava la Laura, que moltes vegades els metges, doncs ràpidament, quan veuen un nen amb problemes, TDA. I d'altra banda, aquesta medicació, quines conseqüències pot tenir?
És que, potser, doncs, primer per explicar que no m'ha explicat, és una TDA, què és una TDA?
Sí, ens situem.
Es considera un desordre orgànic, associat a una deficiència en la morfologia del cervell infantil. Bueno, i curiosament això afecta més als homes, potser o més als nens que a les nenes, probablement.
És veritat.
Sí,
és veritat.
No?
I llavors s'ha relacionat repetidament, sobretot amb masses hores davant de la PlayStation, del televisor, no? I que jo haig de dir que respon molt positivament, i aquí, Laura, suposo que amb això estàs d'acord, a les teràpies naturals, la vida a l'aire lliure. És a dir, hi ha un llibre que a mi m'agrada molt, que es diu Educar en verd, d'una tal Heike Freire. És un llibre interessantíssim on convida els nens, els pares, no, a actuar més amb els elements naturals. Jo sempre em pregunto què faria un gos llop, no? Jo tinc un gos llop, molts dels pacients que m'han visitat a Solius, que els encanta, doncs quin gos més maco, és un gos feliç, està sa, no? Simpàtic, carinyós, etcètera, etcètera. Però, doncs ara imaginem-nos aquest gos, clar, tancat en una àrea, en un piset de 30 metres quadrats. Si això ho traslladem als nens, doncs què fan els nens? Jo tinc la meva parella, tu, que fins als 9 anys va estar, és dominicana, i va estar vivint a l'aire lliure. No va anar a l'escola fins a partir dels 9 anys. Imagina't, fins als 9 anys, no? I, bueno, i és llesta com ella sola, no? Vull dir que no li ha mancat res. És, ha tingut un desenvolupament psíquic, físic, mental extraordinari, tu. Llavors jo em plantejaria, realment els nens han d'anar a l'escola a tant... clar, ara ens posem aquí amb camisa,
no?
Però ens hauríem de plantejar... Jo recordo...
O sigui, si estan sobreestimulats també moltes vegades, no, perquè clar, estem en una saturació d'estímuls pel que fa als nens que hauríem de treballar la interioritat.
Exacte, és això el que jo també em refereixo, que per mi aquestes altres alternatives és, abans de començar realment amb una medicació, doncs aquestes altres alternatives doncs han de ser buscar... A veure, què és el que, amb què es concentra el meu fill? Perquè, clar, un hiperactivi, un nen que té un TDAH realment greu, és que no es concentra ni es pot tenir atenció amb res.
Perquè quins són els símptomes definitius que es digui sí, aquest nen o nena té TDA?
Bé, hi ha forces. El que passa que hi ha diferents graus i aleshores des de l'escola sempre els metges, els primer els psicòlegs i després passen ja també a la persona adequada per poder medicar, doncs et fan també fer un registre i unes enquestes molt importants que des de la vessant escola les hem d'omplir, de la vessant pares els han d'omplir i després altres proves que realment els hi fan tots aquests metges o els psicòlegs pertinents. Aleshores, jo no dic que el diagnòstic sigui erroni, jo no m'estic referent a això, sinó que el que és preocupant és que aquests nens amb aquests dèficits tan importants i amb aquestes conductes tan alterades, perquè hi ha, són conductes alterades, aleshores, bé, que sigui la pastilleta que ho solucioni. Que sigui la pastilleta, i jo ho sento molt, però a vegades penso que hi ha pares en el moment en què se'ls dona aquest diagnòstic o aquest remei, entre cometes, doncs ja es queden una mica tranquils, volguem dir, bueno, la pastilleta ja ho solucionarà tot. I no és així, i no és així. Hem de fer canvis, s'han de fer canvis. El que passa que és el que diu el doctor, ens posem dintre d'una parcel·la ja que hauríem de canviar projectes educatius d'escola, educació, i bueno, ara actualment estem al revés. O sigui, estan retallant per tots els espais, per atendre uns nens amb una classe de 25, amb tantes necessitats educatives especials, amb nens com aquests, que pots adaptar un programa perquè pots adaptar, treballa en projectes, treballa a partir de la creativitat, de la investigació, tota aquesta branca, doncs, si no tens ajuda... No,
ara has dit una cosa molt important, Laura, és a dir, aquests nens els comencen a medicar sí o sí, per intentar, perquè clar, llavors els pares molt tranquils, els dones el medicament i escolta tu tranquil·let, que, no, que és com un gos mig anestesiat. Però és que això passa, i això tots en tenim la culpa, i els propis pares, perquè exactament aquí abans comentàvem que, esclar, ara suma-li la medicació perquè el nen s'encostipa, perquè té bronquitis o perquè té asma, ara doncs afegeixi en aquí tota una quantitat de medicació química amb uns efectes secundaris potents. Sí. Bueno, els nens amb el Ventolin famós, bueno, van com motos, arriben a la consulta i és que t'ho destrossen tot. La mare, per poder deixar el nen a l'escola bressol, això, Laura, m'imagino que us ho he trobat moltes vegades, el nen té febre. Llavors, per què no el torneu cap a casa? Patapam, ja li enxufen l'antitèrmic abans d'entrar a l'escola. No? Ah. Bueno, i així anem, embolica que fa fort. Aleshores, clar, on t'acabarà tot això? No?
Jo vull fer un incís aquí, per exemple, a veure, jo porto molts anys, doncs, bueno, he tingut la sort d'estar en escoles que hem continuat fent colònies, les típiques colònies, no? Les hem continuat fent. Realment és curiós. A veure, quan ens emportem aquests nens de colònies, sabem quin tipus de nens ens emportem i que poden sorgir problemes. Pues resulta que la majoria de les vegades, gairebé es podria dir el 99,9%, passes 3 dies de colònies que no tens problemes. Però clar, has fet allò que dèiem, un tipus d'activitat, en contacte amb la natura, sociabilització, els nens allà no estem estressats perquè no ho estem, fem una activitat darrere de l'altra i aleshores aquesta conducta agressiva de cridar sempre l'atenció, de no poder concentrar-se absolutament en res, doncs són capaços d'estar estudiant doncs, tots els tallers que els hi donem de flora, de fauna, de la riera d'Arbúcies, de les muntanyes del Montseny, tot. I, a més, justament com són nens que també que no té res a veure amb la seva capacitat intel·lectual, doncs són nens que justament dintre d'aquesta àrea doncs es mostren, doncs llavors més tenen una autoestima més forta, se senten millor.
Més segurs.
Clar, llavors, clar, posa'ls a dintre d'una aula, al revés, amb uns continguts que els hem de fer sí o sí també, perquè això és una altra cosa, perquè jo em sap molt de greu per totes les escoles que tenen uns bons projectes educatius des del principi i que vas fent amb un constructivisme i vas treballant sobre la maduració del nen i resulta que t'arriben i has de fer després a cinquè unes proves diagnòstiques que han de passar per la rasant. O sigui, ja està. I aquí hi hem de passar tots. O sigui, allò que dèiem de les proves. I llavors tornem a estar, i jo això ho he comprovat,
Mira, tu ho has comprovat, i jo també ho he comprovat. Nosaltres, com que tenim el balneari respiratori, ens passen molts i molts i molts nens, no? Mm. I en una situació, en una ocasió, una mare desesperada, uns pares desesperats, que ja no sabien què fer, el nen s'està medicant, jo vam agafar el nen i el vam portar a casa meva a Solius. És a dir, camp, bosc. El nano aquest va fer cases en l'arbre, va jugar amb el terra, va jugar amb el gos, amb els conills, amb el cavall. És a dir, bueno, aquest nano va canviar radicalment. És a dir, a la seva vida hi ha un abans i un després, no? Per tant, jo simplificaria dient, el TDAH és igual a un trastorn que podríem definir perfectament, trastorn per dèficit de natura. Punt i ratlla.
Perquè vostè, doctor, si acudeix un nen amb TDA a la seva consulta, sí, a la consulta de doctor Pros, sí, primer sí, de tot, sí, què li diria?
Bé, és a dir, una vegada ha explorat aquest nano, són nens que tenen, quan els hi fas una exploració, són nens que semblen adults, tu, porten una rigidesa muscular que són incapaços de... O sigui, es belluguen, però estan com encarcarats. Tu, sembla quan un sac s'ha mullat amb guix, saps, quan fem un pessebre, no? Veieu que mullem, doncs, la posem per fer, doncs, una muntanyeta i agafem, doncs, un trosset de tela i la mullem amb guix i llavors queda allò en rígid, doncs presenten unes esquenes que són tan rígides que dius, bueno, aquest nen ho captes de seguida, no? Llavors són nanos que, esclar, necessiten això, necessiten natura. És a dir, llavors els pares, esclar, diuen, bueno, i què farem? És a dir, estan tancats en una escola en la qual tot és formigó, tenen 30 metres quadrats per jugar, una escola que li dona més que el sol les humitats, doncs, bueno, esclar, llavors passa el que passa. I llavors, doncs, això ha d'acabar amb una medicació química, bueno, per l'amor de Déu. Jo recordo fa uns anys, estava a Berlín, abans quan, bueno, parlo de fa 40 anys, no? O sigui, imagina't si portem... És a dir, els plans d'estudis de fora sempre han estat molt més interessants que els nostres.
Molt més avançats.
No? Molt més avançats. Aquí ens hauríem de remetre a la Segona República, que sembla ser que hi va haver un nivell cultural molt interessant en el país, no? Tot això se'n va anar a orris, evidentment, però haig de dir que Alemanya, jo recordo una vegada anar a buscar una nena petitona en una escola, anava amb una amiga meva, i quan em vàrem entrar, diu, on són els nens? Diu, estan en el jardí, carai, tu quin jardí, sortim al rere escola i allò era un bosc. Els nens estaven al final i amb un silenci absolut tenien una plantilla i anaven dibuixant a l'ocell que en aquells moments la mestra, o sigui, l'ocell que ells sentien cantar l'havien d'identificar amb una plantilla i dibuixar-lo. Això ha arribat a nosaltres?
Bé, no, a veure, ja em consta que hi ha escoles, sobretot, que han fet uns projectes i estan fent uns projectes amb uns esforços immensos, perquè torno a remetre'm, dintre de l'escola pública hi ha gent excel·lent que està treballant amb uns equips, i ja no parlo per mi perquè he tingut la gran sort de treballar durant molts anys, ja ho he comentat abans, al Maresme, i al Maresme, treball d'investigació, de creativitat, d'arribar a les pròpies conclusions, clar que s'ha fet i s'ha fet durant molt de temps. I realment això de dir, bé, avui ens toca anar a treballar al bosquet, doncs ens anem al bosquet, què toca? Anem a buscar invertebrats, el paisatge, anem a estudiar el paisatge, assentats allà sota un pi, mirant el paisatge de cara, doncs, al mar i de cara a la muntanya. Tot això, bé, realment aquí als nens de Barcelona és molt difícil que ho puguin tenir.
És difícil.
Però, torno a insistir, és que encara que ho vulguis fer, és que cada vegada tens més retallades i no tens ajuda i no tens solucions per poder fer-ho, perquè un nen que surt a Barcelona al parc amb una classe hi hem d'anar dos o tres persones com a mínim. Bé, tot això s'encareix, tot això, hi ha dificultats, i realment a l'escola pública està en una situació sincerament greu. Jo voldria fer només un incís amb el que dèiem de fora i d'aquí. I ja li dic, la meva experiència, doncs, és poca amb l'aspecte de moltes escoles, perquè he pogut treballar en una escola durant 25 anys i ara, per efectes, situació personal, doncs, he vingut a viure a Barcelona. Però és que, realment, amb una classe de 25 alumnes, es pot tenir un nen amb necessitats educatives especials serioses, quatre diagnòstics de TDAH, tres d'ells medicats, puc tenir tres diagnòstics de dislèxia, que és l'aprenentatge de la lectoescriptura amb dificultats, però després també puc tenir tractaments per ansietat. Amb nens de 8?
Amb nens, eh?
De 9 anys.
De 8 sí, sí, a 9 sí. anys.
De 8 a 10. Uh-huh. Aleshores, aquest gran percentatge, que diríem, no l'he viscut a fora.
Doctor, jo crec que tots aquests nens han d'anar ràpid cap a Solius, eh?
Bueno, els hem d'enviar ràpid. El que hauríem de fer ràpid. És portar les... No, això que deies a les colònies, o bé, s'hauria de fer més sovint, sí. o colònies més llargues.
Contacte amb la natura.
És a dir, pensar, doncs, no sé, en retassar l'edat escolar. No sé, com que tot estem visquent aquesta època de crisi, ja no sé si aquesta crisi ens ho netegeix tot i començar
ritme,
de zero altra
no?
vegada, no?
Sí, exacte, i el ritme
sí,
aquest
perquè,
que ens està...
Llavors,
treballant.
També, Laura, tu volies afegir el nivell d'estrès dels pares, també, com influeix això amb els nens?
Aquest nivell, a veure, és tot allò
tot
que diem,
lligat, eh?
Tot va lligat, és el peix que es mossega la cua. O sigui, els pares estan estressats pel que sigui, perquè la societat realment no ajuda a ningú. Aleshores, com els pares estan estressats, bé, això es conviu, però és que després a l'escola també hi ha estrès, perquè s'ha d'arribar
amb uns objectius,
i bé, i aleshores, si tens la gran sort, de moment a mi, no... O sigui, m'ho noto que jo ho controlo, doncs bé, aquí estem i què hem de donar a la classe? Doncs realment el que justament no té a fora, donem-li tranquil·litat, donem-li aquesta rutina, anem a treballar això, a fer una cosa i no fer-ne tres. I què estic també observant? Que tots aquests nens que tenen aquestes dificultats, si t'agraeixen, ells t'agraeixen aquesta rutina,
ells en el fons ho necessiten.
aquest treball doncs, amb més tranquil·litat. Si els hi canvies l'horari, són els primers que et queixen.
I potser aquest estrès que la Laura està fent referència potser es va curar amb la vena.
A veure, bueno,
la conferència
sí,
que va assistir
sí.
M'agradaria saber, perquè sí. La Laura ens ha explicat que el primer contacte amb el doctor Pros va ser per aquesta conferència que va assistir.
A veure, a mi jo sempre he estat molt... bé, m'ha agradat molt el tema de l'alimentació, que aquí també seria un altre
seria
tema.
Seria un altre tema.
Que en
avui
aquests nens, en aquests
temes,
nens de TDAH no se'ls hauria de donar el sucre refinat que se'ls hi dona.
Per exemple,
val?
Sí.
I aquí ja seria un altre tema. Però que realment bé, vaig escoltar la conferència, jo ja ho he dit, per temes personals, doncs bé, vaig anar a la consulta i em va cridar molt l'atenció perquè el doctor em va comentar, jo li vaig comentar al doctor, bé doctor, haig de fer dieta. I el doctor va dir, diu, no és una dieta, és un tractament. I aleshores, amb aquest tractament, realment vaig ser molt seriosa, bueno, estic en ell, estoy en ello, molt seriosa, però realment només posant la dieta a l'esmorzar i al vespre, realment jo, una cosa que no m'ha passat mai a la vida, és que se m'ha curat l'ansietat de picar. O sigui, el picar ha sigut algo espectacular. La sensació de gana no la tinc, tinc una energia...
Això es transmet, la... Laura, perquè ja ens està transmetent
a les 9 del matí em puc posar a treballar i, a més, em noto una tranquil·litat interior que realment hi estic menjant, o sigui...
La cibada, Mercè i Laura, té una acció sedant, és a dir, presenta dintre de la seva formulació química una benina que ens permet, doncs, i si la prens al vespre, a més afavoreix el son. Els nens haurien de menjar el famós musli, que aquí n'hem parlat moltes vegades, el musli, que és l'esmorzar per excel·lència dels nens a Suïssa, Alemanya i nord d'Europa. I jo no em voldria recuperar en aquesta suggerència que tu has llançat, Mercè, em voldria dirigir ara a la Laura fent-li la invitació de que a veure si un dia a la teva escola amb els teus 25 nens us apropeu a Solius, perquè hem fet una cosa molt interessant. Hem fet al mig del bosc un caminet per caminar descalços. És a dir, els nens, al caminar descalç, deixes anar aquesta energia estàtica que tots arrosseguem i carregar-nos d'aquesta energia sana que ens ve del terra. És un intercanvi d'energies. Sembla mentida, en aquest nen que vàrem tindre, així va passar, com aquest intercanvi d'energies ceda millor que el millor medicament químic que se'ls pugui donar.
Doncs queda dit, eh? Laura, aquesta proposta del doctor Pros.
Moltes gràcies.
Nosaltres només queda dir recordar el telèfon de la consulta del doctor Pros al 93 212 1504. 93 212 1504. La consulta es troba al carrer Montaner de Barcelona, al 551, i els dissabtes la consulta està oberta
a Solius, clar, no és el mateix una consulta veient els ocellets, el camp obert de les muntanyes que veient la paret del costat, no?
Bé, Laura Soler, moltes gràcies per estar a la secció Naturalment, doctor Pros. Doctor Pros.
Moltes gràcies, Mercè, i moltes gràcies, Laura.
Moltes gràcies.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dijous a les 6 de la tarda. Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Segons el diccionari, estrenar és fer ús per primera vegada d'alguna cosa.
Segons tu, estrenar probablement és sentir-te millor amb la moda i els accessoris que et fan feliç. Al Cort Inglés volem que estrenis alguna cosa nova i, a més, amb un preu amb el que et sentis a gust. Com bosses amb molt d'estil, per tan sols 39 euros.
El novembre estrena el més nou. Estrena nous preus al Cort Inglés.
Ràdio Estel.
Ara mateix són les 9:41 minuts. El Joaquim Marsans i la Rosa Marta Maluquer de la joieria Marsans Maluquer de Barcelona, del barri de Sarrià, visiten aquesta hora el primer cafè de Ràdio Estel com cada dimecres. En aquesta secció setmanal intentem resoldre, com ja sabeu, tots els nostres dubtes sobre les nostres joies. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i moltes més coses. Molt bon dia.
Bon dia.
Joaquim, Rosa Marta.
Molt bon dia a tots.
Avui parlarem dels brillants.
Molt bé.
Dels brillants, dels diamants i... Això, a veure, tothom té una... Tothom, no, moltes persones tenen dificultat en saber què és un diamant, què és un brillant, confonen una cosa, confonen amb l'altra. Bé, comencem dient que tot és diamant. Diamant és carbono puro cristalizado en el sistema cúbico. O sigui, la paraula és aquesta.
Tu saps de memòria, Joaquim?
És, tal, quan vas estudiar gemologia, em va quedar... Sí, igual que la maragda, també tinc tota...
És com la taula
tota la
periòdica,
fórmula,
no? Català.
Sí. Però ho vaig fer a la Universitat d'aquí a Barcelona en castellà i ho tinc aquí clavat, no? Bé, llavors les persones es venen preguntant, escolta, és un brillant, un diamant? Bé, tot és un diamant. Brillant és la talla. És a dir, el diamant el podem tallar amb forma de brillant, forma de cor, forma de pera, forma de princesa... Hi ha diferents talles i van sortint talles noves. Llavors, què passa? Pues que les persones pues, confonen, no? Llavors, que ets un brillant, no. Pues la paraula correcta és diamant talla brillant. El que vostès tenen a l'aliança de brillants que tenen vostès, totes, és diamant talla brillant. Bé, llavors, quines característiques té un diamant? Pues un diamant té quatre característiques que són les més importants. Una és la talla. Depèn com sigui tallada, o sigui, amb el talla brillant, què fa? Fa una sèrie de facetes en les quals té agafar la llum i la tira cap amunt, fent un brillo espectacular, no? Hi ha unes altres talles pues, que no tenen aquest brillo. Després, el pes. Clar, no és el mateix un brillant d'una centèsima petitet o un brillant d'un quilat. Què és un quilat? Un quilat és una unitat de pes, és a dir, 5 quilats és un gram, aproximadament.
Sí, és molt poc, és molt petit.
És molt poc.
És molt poc. O sigui, comptem que el diamant més gran tallat que es troba, que coneguem ara, que coneixem ara, està a Londres i pesa 300 i pico quilats. O sigui, però imagineu, 300 i pico és que són 50 grams.
Clar.
O sigui, no
sabem el propietari?
Clar. La corona de Londres.
Hombre.
La corona inglesa. La corona inglesa.
La corona inglesa.
La corona inglesa.
Una altra característica és la puresa. La gent quan et pregunta, té carbons, on té carbons? Bueno, en realitat no són carbons, són inclusions. Al cristal·litzar, doncs, potser van quedar unes inclusions, doncs clar, això li mengua una mica el valor. Avui en dia la puresa té importància, però per mi no és el més important. I després hi ha el color. El color, si per mi té importància. El color pot ser des del blau, que dient, el negre.
Dels brillants, Joaquim, ens hem de fixar molt en el color. Em recomanes
per mi,
això,
per mi el
eh?
Color és molt important.
I la perquè... talla.
I la talla també.
Sí, perquè la talla li dona el brillo.
És, sí. El pes, bueno, mira, vols més gran, més petit, això ja depèn del teu poder adquisitiu. Mm. Però el color, hi ha nuts que són de color groc, que dius, ostres, sembla que pateixin del fetge.
Diuen que són achampanyados perquè queda millor.
Sí, queda molt bé, ligeramente achampanyado. Queda... Sona molt bé, però
queda
és groc.
Queda com més vestit, no?
Sí, però és... Lo més bo és ausència de color.
O sigui, ara també hi ha un taronja que s'ha subhastat per una milionada. Mm. Vull dir que també el que tingui molt color pot donar-li molt valor, perquè també pot fer que sigui una pedra realment rara, no?
Uh-huh. Amb tot això podem anar profunditzant en uns altres espais, sí. Perquè no sé com anem de temps i el públic que és el que li agradaria més que els hi expliqués.
Ens queda
no?
Un minut i mig, el temps passa
volant. A veure, què podem... Per exemple, una cosa que la gent compra un brillant o li han regalat un brillant. Escolti, això és bo, no és bo, és bo... Bé, clar, jo crec que el que han de fer sempre quan comprin una joia és anar al seu joier de confiança. Perquè, quan, clar, hi ha qualitats. Jo sempre faig una conversació que a la meva dona no sé si li agrada o no li agrada, però dic, per exemple, vostè vol comprar carn. Molt bé. Què vol? Mandonguilles o bistecs o filets? Clar, tot és carn. L'han enganyat? No, vostè ha comprat carn. Ara, no és el mateix. La mandonguilla, tal, tot té un preu.
Clar.
Llavors, pues, vostè, no, jo vull que vostè m'aconselli, jo vull un bon filet o un bon bistec o el que sigui. Nosaltres li buscarem, diem, la qualitat que vol és aquesta.
A vegades més val, més petitet, però més brillós, més maco, que molt gran i que diguis no té vida aquesta pedra, perquè les pedres parlen.
Clar. Per això també, ara us anava a preguntar quin és el millor brillant que coneixeu, però com ens heu explicat, d'avui és bastant personal, eh?
Sí, és, no?
molt personal.
Jo crec que cada persona que vulgui comprar una joia ha d'anar al seu joier de confiança, i igual que va el seu metge de confiança, igual que va el seu abogat de confiança.
Sempre s'ha de tenir un joier de capçalera.
Exacte, un joier de capçalera.
Bueno, és, un dia parlarem del fondo de joier, que en moda es parla del fondo d'armari, doncs també hi ha un fondo de joier. També hi ha aquelles peces que dius, és que això no passa mai.
Passa mai, que van traspassant de
generació en generació. I que fa 50 anys es portaven i es continuen portant d'aquí 50.
Joaquim Marsans i Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer de Barcelona, del barri de Sarrià. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens retrobem dimecres que ve als Joies de Vida.
Fins dimecres.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Si vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Cincuenta intelectuales con luz propia. L'últim llibre de Juan José Tamayo amb les biografies dels personatges més importants de la teologia crítica del segle XX. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. Club Més Amics, amb Núria Ortín.
atenció perquè queden dos dies. Ho he dit bé, Sara?
Ai, sí.
Dos dies per la Sara fa...
Ai,
sí, mare
no,
meva.
Dos,
ja està,
mare meva.
Ja no hi ha marxa enrere.
Ja no es pot parar el temps.
A les ganes, eh? Aquest divendres arriba l'esperada nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Atenció, segona edició. Pels més despistats que van anar l'any passat, hi ha gent que encara es deu pensar que ho fem a Diagonal.
No!
I no, anem
a l'altra punta de la Diagonal,
fòrum,
eh?
Exacte, anem a la Diagonal Mar, on està el fòrum, a l'auditori que hi ha a l'Escolania. Ho hem dit moltes vegades, però hi ha
però...
algun despistat
vinga,
que encara se'ns ha de dir a la Diagonal. Llavors, sobretot, en recordeu-vos, molta puntualitat amb l'Escolania a les 8 en punt, tret de sortida, i a les 9, a continuació, farem el sopar.
Doncs avui hi ha l'Estel Vintage, Núria. Vinga, com ens agrada aquesta cançó, eh?
Ens recorda fa 20 anys, en els passadissos de la Diagonal, d'aquest esperit jove i... Bueno, que l'esperit no l'hem perdut,
no l'hem perdut,
eh? No l'hem perdut.
Tu estàs jove com mai.
Igual, no? Sí.
Li preguntem al nostre Estel Vintage.
Sí, avui tenim un Estel Vintage també molt especial, en Francesc, que també va
Francesc Romeu, exacte. El primer presentador del primer cafè de Ràdio Estel. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Francesc, com anem?
Molt bé, amb molta il·lusió.
Francesc, què recordes del teu pas al primer cafè de Ràdio Estel? I també si ens pots donar algun consell, eh?
Ui, mare de Déu, consells, no? Perquè en sabeu vosaltres molt més. Nosaltres vam començar aquest projecte amb el llumbrigo encongit, perquè jo recordo que Ràdio Estel va començar com una ràdio. La va començar només emetent música. La següent cosa que li vam afegir van ser les falques de cites de l'Evangeli, cites de la Bíblia, algunes cites d'alguns autors cristians. Després van començar els comentaris, curtets, molt breus, 3 minutets de comentari. I finalment va haver-hi el guanyar la franja de la nit. Es va començar la programació de la nit, que va ser la programació, diríem, de ràdio convencional, abandonant ja l'exclusivitat de la radiofórmula. I jo recordo que jo ja venia a col·laborar a la nit, en els programes de la nit, i recordo que Santiago Ramantol, que llavors era director, doncs em va cridar, jo crec que era en el maig del 1997, per tant ara fa 16 anys, i que em va dir això de dir si... Bueno, no, ni em va preguntar.
Directament,
va dir,
eh?
Comencem els informatius al matí. I els has de començar tu. Jo vaig oposar-me tant com vaig poder, però com que sóc un apassionat de la informació, va il·lusionar molt començar el primer cafè.
Amb en Jaume Reixac, no vau començar?
Amb en Jaume Reixac, sí, perquè jo llavors no disposava de tots els matins lliures. Llavors jo feia 3 matins i el Jaume Reixac en feia 2.
No, sí.
I bueno, ens van deixar l'estiu per muntar l'escaleta, per tant era un informatiu d'autor, per tant no ens havíem de seguir o senyir tots. Però hi havia unes coses bàsiques que després a mi m'ha agradat veure que ara actualment, no diré noms, però que hi ha altres ràdios que fan el mateix que vam fer nosaltres.
Va ser una mica exemple, no? Vam ser pioners en aquest sentit, no?
Totalment.
Sí, perquè començàvem doncs amb una salutació, jo em sembla que vaig començar un molt bon dia a tothom, i després començàvem amb una entradeta, que era un comentari d'actualitat, una entradeta d'autor, per tant, que era la meva opinió sobre el que havia passat. Fèiem un recull de notícies del dia, que agafeu-vos, ho fèiem a partir dels diaris, per tant, vol dir que jo a les 6 del matí estava aquí, i començava a llegir tots els diaris.
L'Estel i la Mercè també, això continua!
A quina hora entraves, Francesc? A les 6, també?
Sí, a les 6 del matí estava ja aquí amb tots els diaris i fullejant-los, intentar veure tant les pàgines d'opinió com les pàgines de notícies. De totes escollíem la bona notícia, perquè clar, nosaltres volíem ser una ràdio diferent que donés una bona notícia, per tant buscàvem algun gest de solidaritat, alguna bona acció que faragués. Després, com que era una ràdio fórmula, també buscàvem la música del dia. Perquè, clar, si tot el dia estàvem donant música, també valia la pena. I recordo la Maria Sierra, l'Albert Murillo, ens ajudaven molt a buscar quina era la peça musical del dia. I després, com que volíem que qualsevol persona que ens escoltés a nosaltres no trobés a faltar res del que tenien les altres ràdios, per tant, teníem la informació del temps del dia, teníem el trànsit, per tant, trucàvem també... Doncs a com estava...
Amb el Jordi Miralles, que ha tornat.
Sí, el Jordi Miralles també, no? Francesc.
Sí, ha tornat, tot un cicle a la vida.
Comptau amb el Jordi Miralles, el meteoròleg Jordi Miralles.
Ha tornat.
Ah, molt bé.
El tenim també de meteoròleg.
El tornem a tenir,
primer cafè.
El tornem a tenir, per això dic que la vida és
recuperat.
És un cicle, no?
Però, era divertit. I després una altra cosa que teníem, que va ser un punt de discussió, però sana, com sempre discussió sana amb el Santiago Ramantol, és que jo deia que els becaris treballaven molt, i treballaven amb molta il·lusió, amb molta il·lusió. Llavors, la manera jo que tenia de pagar-los, perquè no els hi podíem pagar res, perquè era tot un treball de voluntari, doncs era poder locutar. I el Santiago Ramantol em deia, no, això no els hi hem de deixar fer. Però jo deia que posaven tanta il·lusió, que feien uns redactats preciosos de les notícies, i recordo, llavors jo tenia el Jordi Fuster i el Roger Padullés, sí, i que els hi deixava fer. A més, el Roger Padullés estava fent també de becari el Notícies Nit de TV3, i ell portava els temes d'economia. Per tant, anava molt bé perquè teníem una secció d'explicar a la gent el que és la borsa, el que és això que l'economia puja i baixa, i per tant, us asseguro que estàvem fent, bueno, com ara, no deixes, però ja estàvem fent l'any 97 un programa informatiu al matí, doncs bonic, preciós, amb molta cura. Recordo aquell so de la cullereta tocant la tassa del cafè, aquell sorollet amb el qual obríem cada matí dient, doncs, molt bon dia a tothom, molt bon primer cafè.
Doncs nosaltres aquest comencem amb la moneda que tirem a la cafetera, a la màquina.
Per acabar, Francesc, recordes, també vas ser comentarista de la Catedral, que vam compartir molts diumenges, a més de la teva tasca al primer cafè, juntament amb altres mossens que han donat molts anys al seu servei fent aquests comentaris, no? Tu vas ser un d'ells, sí, i recordo moltes anècdotes amb tu, ara potser no tenim temps. Sí que et demanaríem que animessis una miqueta a que aquests dos últims dies que la gent s'acabi d'apuntar per a veure si podem arribar a aquests 1.000 convidats.
I tant, no, això sí que és veritat. Primerament perquè hi tinc un company que ho fa amb molta il·lusió, que és el Xavi Coral, que farà de presentador, i que sé que li fa molta il·lusió fer la presentació d'aquesta nit, podríem adjectivar-la de màgica. Que serà. Jo no hi podré ser perquè justament porto un compromís de rector amb tres parròquies d'aquí del Poble Nou. Estarem molt a prop.
El pròxim any es portes a tota la parròquia i així et veiem.
Poden fer una taula.
Sí, però a les 8 també les nostres parròquies també ofereixen els seus serveis i ofereixen les eucaristies, i també tenim una gent fidelitzada, mai millor dit, com la gent s'ha anat fidelitzant al llarg dels anys també a Ràdio Estel i la publicació de Catalunya Cristiana, que estan fent un bon servei. Si no els tinguessin, doncs la nostra gent segurament estaria molt menys desinformada, ja no només de les coses d'Església, sinó també estaríem desinformats del que passa en el món. Jo sempre, des dels orígens, ho hem intentat, que siguin publicacions i ràdios obertes, generalistes, que tothom hi pugui trobar la informació bàsica, i que també donin sempre un cosí d'opinió, també, que la gent no només tingui una informació, sinó que tingui una formació bàsica per poder parlar de qualsevol tema amb coneixement.
Doncs avui hem parlat dels orígens, també, del programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, amb el primer presentador, Francesc Romeu. Moltíssimes gràcies, i t'esperem l'any vinent, a la nit, Francesc.
Gràcies i molta il·lusió. Continueu mantenint encesa la flama de la il·lusió de Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Francesc.
Que vagi bé.
Vinga.
Adéu.
Molt bon dia. A veure, hem de dir, ja per acabar el primer cafè d'avui, que tenim sobre la taula un dels regals de la rifa.
Des de la subhasta, perquè Sara, això ja subhastarà, no es rifarà.
Com m'agrada aquest
regal. Però és, ho podem dir, no? Blava.
Va, donem una pista. És blaugrana.
Blaugrana.
Està presidint la taula.
Penjarem la foto a les webs, o sigui que entreu quan acabem d'escoltar el primer cafè.
Però el millor de tot, noies, és que està signada per els millors jugadors del món.
És la samarreta del Barça.
La samarreta del Barça.
Ara ens fem una foto amb la samarreta
Nike,
i la pengem.
Doncs aquest serà un dels regals.
Aquest serà un dels regals que se subhastarà aquest divendres a la nit.
Podem veure la signatura de Leo Messi, Neymar, Bartra, Puyol, i són tots, Sara,
Sí, jo estava intentant desxifrar-les ara, perquè no totes són fàcils de saber de qui són.
Qui tindrà la gran sort de poder-se quedar amb aquesta samarreta? Jo podré participar, tot i no ser-hi?
Has de ser-hi, Mercè. Però bueno...
Però ja li donaré a la Sara diners, jo compro.
Com que vindran la teva família, Mercè. Com que vindran els teus familiars...
Clar, també, els diré, va, perquè, home, això és tot un tresor, ja sabeu. Si voleu fer amb aquesta samarreta, vinga, va, veniu.
El dia 15.
El dia 15, a l'esperada nit de Radio Estel i Catalunya Cristiana. I ja està, queden dos dies. Sara, estàs nerviosa?
Una mica sí, la veritat. Sí. què vols que et digui?
Què podem dir, Núria, ja per animar els oients?
Que s'apuntin avui o avui, i avui, si qualsevol dubte, que ens truquin al 93-409-2770 i si no, està molt ben explicada tota la informació que ens han deixat el Xavi i l'Edu a totes les webs, així que més clar, no us ho podem deixar, però qualsevol cosa que ens truquin. Recordeu de portar tots l'entrada, que és l'ingrés dels bancs, i que vinguin molt a gaudir d'aquest concert especial i d'aquest sopar màgic.
A les 7, eh? A les 7 s'obren les portes al Centre de Convencions del Fòrum. Moltes gràcies, Núria Ortín, i que vagi
molt bona molt setmana i
molt
bon viatge,
bé.
Mercè.
Moltes gràcies.
Sara. Adéu a tothom.
Acabem el programa d'avui, Mercè, amb Elton John, la família d'avui, amb aquesta cançó Candle in the Wind, que recordem li va dedicar al funeral de la princesa Diana de Gales. I diem també que les entrades per la pel·lícula aquesta que estàvem sortejant són per l'Elvira Pons a Barcelona, pel dimarts vinent, a 7:45 del vespre.
Felicitats per l'Elvira. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 8 del matí, com sempre. Que vagi bé. Molt bon dia.
Fins demà. All the papers had to say was that Marilyn...